Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 16. Liderar la rebel·lió. Un mes després, 14 d'octubre de 1639. Barcelona, Principat de Catalunya. El dia havia despertat fred i humit, però malgrat tot, un cop el sol havia pres altura, l'absència de vent havia escalfat l'ambient i la temperatura convidava a sortir al carrer, en un assolellat i confortable dia de tardor. El president Claris, presa de la tristesa i la indecisió, havia sortit feia uns minuts per la porta del carrer Sant Honorat de la casa del general, acompanyat de 4 membres de la seva guàrdia i de Joan Pere Fontanella, que havia estat indultat i havia retornat de l'exili. Amb les vestidures pròpies dels menestrals, els dos dirigents caminaven aparentant normalitat en direcció al nord, procurant no ser reconeguts i esquivant els molts homes i dones que transitaven pels estrets carrers de la capital catalana. En qüestió de mitja hora, tindrien notícies importants de la mà de Flor d'Espina i de Ramon de Guimerà, qui havien arribat la nit anterior a Barcelona i els esperaven fora muralles, en un lloc suficientment segur com perquè els oficials del rei no poguessin trobar el fugitiu baró de Vall Espinosa. «Exactament on hem quedat, president?», va preguntar a Fontanella. «Al convent de Santa Maria de Jesús». «Això és fora muralles?», va preguntar a Fontanella. «Exacte. Sortint pel portal de l'Àngel just enmig del camí que va cap a Gràcia», va respondre a Claris. «Flor d'Espina està en crida i cerca, però un dels monjos del convent és parent seu i ha contactat aquesta reunió amb total seguretat i discreció. Tant de bo ens donin alguna notícia positiva». «Segur que sí», va dir Fontanella per aixecar-li l'ànim. El país, sumit en la misèria, la fam i la pestilència, es veia abocat inevitablement a una guerra entre dues dinasties. Un conflicte per l'hegemonia d'Europa on els catalans no se'ls havia perdut res i, malgrat tot, no havien tingut més remei que portar homes i diners per a la legítima defensa de la terra. Per si no fos suficient, a més, la política de l'acord de Madrid havia interferit en les aspiracions polítiques de la classe dirigent catalana i, com a conseqüència, la Generalitat s'havia vist forçada a enfrontar-se contra aquells que havien de ser els seus aliats enfront la monarquia hispànica, els francesos. El president Claris sentia un torrent d'emocions contradictòries per tot plegat. Per una banda, sentia una terrible llàstima en haver de veure com es vessava la sang catalana. Però, per l'altra, tenia una ferma esperança en la possibilitat de complir el seu somni de trencar amb la monarquia hispànica de Felip IV i erigir una república sobirana que retornés la dignitat a la nació catalana. «Tenim alguna notícia de Salses?», va preguntar Fontanella, arribant a l'abeurador de Santa Anna. «Tamarit ens va enviar una carta ahir. Pel que sembla, el setge s'està allargant més del previst i els francesos encara controlen el castell. A més, hi ha un brot de pesta que està minvant molt les nostres forces», explicava el president. «No ho entenc. Com poden aguantar tant els francesos?», va preguntar Fontanella. «Jo tampoc ho entenc», va dir Claris amb resignació. Just abans d'abandonar la plaça de Santa Anna, van sentir unes trompetes reials. Instantàniament, els dos van girar el cap en direcció a aquell so i van veure Joan Ratera, corredor i trompeter reial, sobre un pedestal engalanat amb el blasó dels àustries hispànics, fent una altra de les moltes crides públiques al poble. «Ara, ullats a tots generalment, us notifiquem i fem saber a tots de part de l'excel·lentíssim senyor Don Dalmau de Caral, comte de Santa Coloma i baró de Caral, de la sacra cessària i reial majestat lloctinent i capità general en el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya, que s'obliga a totes les persones de qualsevol grau, estament o condició, sota pena d'infidelitat, inhabilitació perpètua i fins i tot pena corporal i mort, que acudin a l'exèrcit en el setge del castell de Salses. I perquè les dites coses siguin a tothom notòries, mana s'excel·lència ser publicada la present crida a totes les ciutats, viles i llocs de dit principat i comtats, i allà on convingui i menester sia. El virrei és un desgraciat», va exclamar Fontanella. «El poble està exhaust. No hi ha cap necessitat d'enviar més homes cap a Salses», va dir Claris. «El virrei està allargant el setge, deliberadament per reclutar com més efectius possibles i complir així amb la unió d'armes d'Olivares». Des que els francesos havien envaït Salses, les crides públiques eren constants i, per ordre del virrei, els agents de Mont-rodon s'encarregaven d'anar poble per poble a comprovar si tothom cridat a enrolar-se complia o no amb la seva obligació, imposant penes molt altes als qui incomplien amb les ordres del virrei. Així, des que havia començat el setge de Salses a finals de setembre, havien estat molts els homes reclutats, més tenint en compte que les baixes entre els contingents catalans eren altíssims. Per consegüent, moltes cases s'havien quedat sense homes, ja fos perquè estiguessin amagats, perquè havien acudit a la crida o perquè havien estat condemnats, acusats de no complir amb les seves obligacions, engrandint encara més les dificultats econòmiques del país i eixamplant la penúria. D'aquesta manera, sense homes a les cases, van ser moltes les dones que van experimentar una creixent animadversió cap al virrei i els funcionaris reials, un fet de gran importància de cara als temps que havien de venir. A més, el virrei havia eximit el seu fill Lluís Dalmau d'acudir a la lleva, qui per edat i posició estava obligat a acudir-hi, i aquest fet suposava una injusta contradicció que no servia més que per augmentar l'odi dels catalans cap a Dalmau. Després de sortir pel portal de l'Àngel i caminar uns minuts pel camí de Gràcia, arribats al convent franciscà de Santa Maria de Jesús, un frare els va conduir cap a una petita i aïllada capella, i allà van trobar a Flor d'Espina i a Ramon de Guimerà. «Benvolguts companys!», va exclamar Claris. «President!», van exclamar Flor d'Espina i Ramon de Guimerà, alçant-se dels bancs del davant i saludant a Claris i Fontanella. «Benvinguts a casa!», els va dir Pau Claris. Després d'una breu conversa sobre l'exili de Fontanella i de les aventures que cadascun d'ells havien viscut en els respectius viatges, Fontanella i Claris es van asseure en el banc del davant i Flor d'Espina i Guimerà en el banc del darrere. La petita capella constava només d'un retaule, l'altar, dos bancs i un confessionari, de tal manera que Claris i Fontanella havien de girar el cap endarrere per poder mantenir la conversa. «Com és que heu tardat tant a retornar de Florència?», va dir Claris a Flor d'Espina amb certa indignació. «Creuar passos fronterers en temps de guerra no és fàcil», va dir Flor d'Espina per defensar-se. «Ens les hem vist magres. A més, a Florència ens vam haver d'amagar perquè hi havia un ordre del gran duc de la Toscana contra nosaltres». «I els bandolers que us acompanyaven? On són?», va preguntar a Fontanella. «El setge de Salses», va respondre a Flor d'Espina. «Necessitaven el sou de la soldada per la seva família». «La farsa de Salses», va dir Claris mirant a l'infinit. «La farsa de Salses? Què voleu dir?», li va preguntar Flor d'Espina. «L'acord de col·laboració militar entre França i Catalunya ja està en vies de solució», va dir Ramon de Guimerà. «Tot el de Salses no és més que un teatre de cara a la galeria». «Estem perdent homes i recursos en un setge que no és més que una farsa?», va dir Flor d'Espina, irat. «Vaig mantenir moltes reunions amb els francesos la primavera passada, però no es van mostrar interessats a negociar amb nosaltres. No ens prenien seriosament i ni ens contestaven les missives», explicava Ramon de Guimerà. «Quan ja havien perdut les esperances, els francesos, seguint amb la seva estratègia en la guerra contra Felip IV, van envair Salses. I nosaltres, davant les pressions del poble i de la cort de Madrid, no vam tenir més remei que reclutar homes per la defensa de la terra. La sorpresa va venir quan els exèrcits ja eren camí a Salses, a finals d'agost. El príncep de Condé em va venir a trobar per mantenir una reunió secreta i em va dir que, per ordre de Richelieu, retiraria els exèrcits de Salses per obrir negociacions amb la Generalitat i acordar un suport militar». «Com?», va dir Flor d'Espina, sense entendre res. «Però els exèrcits no es van retirar?». «La gran part sí, van ser retirats cap al Llenguadoc i enviats al nord, a la frontera amb Flandes», explicava Guimerà, «tret d'un contingent de 2.000 homes que no hi van ser a temps». «Entenc. Però llavors, si tenim el suport militar de França, per què no s'han rendit els francesos que queden a Salses?», va preguntar Flor d'Espina. «Perquè el virrei va circumdar el castell i els francesos de l'interior no han pogut establir contacte amb els seus comandaments», continuava Guimerà. «En conseqüència, no han rebut cap ordre de rendició ni saben res de l'acord militar entre França i Catalunya». «I des del setembre fins ara, 23.000 homes no han pogut contra 2.000?», va dir Flor d'Espina. «Pels nostres interessos és de vital importància que el setge acabi com més aviat millor. S'està vessant sang catalana de forma innecessària i mentre els francesos siguin l'enemic a ulls del poble no podem fer res», va dir Claris. «Però resulta més que evident que el virrei no té pressa». «Voleu dir que el virrei està allargant el setge?», va preguntar Flor d'Espina. «És molt possible», va exclamar Fontanella. «Mentre hi hagi setge podrà continuar fent crides públiques per reclutar lleves». «No ho entenc», va dir Flor d'Espina. «Així l'acord amb els francesos en què consisteix?». «Els francesos s'han compromès a ajudar-nos quan nosaltres els hi diguem», va exclamar Guimerà. «I a què estem esperant?», va dir Flor d'Espina. «No tenim el suport del poble, ni dels nobles, ni de les principals ciutats del Principat», va dir Fontanella. «Però estan morint catalans», va cridar Flor d'Espina. «Ho sabem, i res ens dol més en l'ànima. Però què hi podem fer?», va dir Claris amb autoritat. «Si reclamem a l'exèrcit francès i entra al Principat, què creieu que farà la gent? Donar-nos les gràcies o plantar-los cara? I quan sàpiga que els hem fet venir nosaltres, què creieu que voldran fer amb nosaltres? Encara no ha arribat el moment, va dir Fontanella, posant pau. Primer s'ha de resoldre el conflicte de Salses. Quan els francesos hagin abandonat Salses i la gent vegi quina és la intenció d'Olivares i el rei, llavors tindrem una oportunitat d'or. No podem fer res sense el suport de la gent. La intenció d'Olivares i el rei? Va preguntar a Flor d'Espina. Felip IV ja ens ha advertit dues vegades que si no aportem més homes a la guerra, intervindrà el Principat, va dir Fontanella. Hem d'esperar que ells facin el primer pas. A més, els francesos no faran res fins que els hi entreguem el diamant, va dir Claris. No ens podem precipitar. Si els entreguem ara el diamant i entren a Catalunya sense el suport del poble, haurem perdut tota capacitat de negociació. No tingueu pressa, Flor d'Espina, va dir-li Fontanella. La pressa podria malbaratar el nostre somni. Hem de traçar una estratègia per guanyar-los el favor del poble i no entregar el diamant fins que estiguem segurs que guanyarem. De moment, només controlem la Generalitat. El mes que ve, controlarem el Consell de Cent i hem de treballar perquè els nobles, l'Església i la major part del poble ens donin suport, va dir Claris. El Consell de Cent? Va preguntar Flor d'Espina. Ho tenim tot preparat perquè Fontanella sigui elegit conseller en cap el pròxim dia 30 de novembre, va respondre Claris. Això li proporcionarà immunitat davant d'Olivares i el virrei, i el més important, controlarà Barcelona i la coronela. Entenc, va dir Flor d'Espina. I ara expliqueu-nos vos, va dir Fontanella. Vau poder parlar amb Galileu? Galileu ens va confirmar tot el que ens va explicar el senyor Roget, va dir Flor d'Espina. Així doncs, la història és certa? Va dir Claris. Sí, un personatge singular, aquest Galileu, va exclamar Flor d'Espina. Però us va explicar alguna cosa més? Va preguntar Fontanella. Sí, i tant, va exclamar Flor d'Espina. Fa molts anys, el diamant estava guardat a l'Arxiu Secret Vaticà i tenia un altre nom, el diamant de l'esfera de platí. Es veu que quan van trobar el diamant estava tancat dins una esfera de platí amb els continents de la Terra gravats a l'exterior. Dins l'esfera hi havia el diamant, un estrany rellotge, dos discs de cristall i un text profètic sobre Catalunya. Com dius? Va dir el president, sobresaltat. Es veu que aquest text vaticina que Catalunya es convertirà en república, va dir Flor d'Espina. Tothom es va quedar en silenci davant d'aquella informació, incapaços de donar crèdit al que acabaven de sentir. Recordeu que una part dels textos projectats eren la història de la humanitat? Va dir Flor d'Espina. Segons Galileu, des de que l'Església va trobar el diamant, ha comprovat que tot es complia al peu de la lletra. Això no té cap mena de sentit, va dir Guimerà. Heu dit que el diamant estava dins una esfera? Va preguntar el president. Sí, dins l'esfera hi havia el diamant, el rellotge, dos discs de cristall i el text que parla de Catalunya, va tornar a explicar Flor d'Espina. I on se suposa que va trobar l'Església aquesta esfera? Va preguntar Claris, incrèdul. Per increïble que us pugui semblar, ho va trobar el besavi del meu avi a l'illa de la Hispaniola, en el segon viatge de Cristòfor Colom, va dir Flor d'Espina. Au, va! Va exclamar Guimerà. El capità Margarit? Va preguntar Fontanella. Jo sempre havia sabut que el meu avantpassat havia trobat una gran esfera en una cova de la Hispaniola. Segons em va explicar el meu avi, el seu besavi havia retornat apressadament del segon viatge de Colom i havia viatjat directament a Roma per entregar l'esfera al papa Borja. El capità Margarit coneixia personalment el papa Valencià i, segons he pogut consultar en els seus escrits de Castell-Empordà, li va entregar al papa, a canvi d'una pensió vitalícia per poder retirar-se a viure la vida sense preocupacions. Però això no té cap sentit, va exclamar Claris. Un diamant que projecta textos en anglès i un vaticini de Catalunya tancat dins una esfera amb els continents gravats i amagada en una cova de la Hispaniola? De veritat? No té cap sentit, però és així, president, va dir Flor d'Espina. El capità Margarit relata en els seus escrits que va ser gràcies a Ramon Paner que va tenir la notícia que els indis taïnos guardaven una important relíquia a les entranyes de l'illa. Ramon Paner? Va preguntar Claris, pensant. Ramon Paner era un eclesiàstic català, natural de Sevella de l'Abadiat, a la Baixa Segarra, explicava Fontanella, com a erudit històric. Paner va acompanyar Colom al segon viatge i va ser el primer europeu que va aprendre l'idioma dels indis. I, si no em falla la memòria, també va ser l'autor del primer llibre escrit a Amèrica, Relación acerca de las antigüedades de los indios. Quina casualitat! El diamant el va trobar un avantpassat vostre i ara ha tornat a vos? Va exclamar Guimerà amb certa befa. Us va explicar alguna cosa més, Galileu? Va preguntar Fontanella. El diamant, el rellotge, l'esfera i els discs van ser estudiats per la Universitat Pontifícia de Sant Tomàs d'Aquino, des del 1494 fins al 1497, i un cop fetes còpies exactes de tots els textos i la informació, van ser curosament guardats a l'Arxiu Secret Vaticà, fins que l'any 1500 el diamant i el rellotge van ser robats, explicava Flor d'Espina. I la resta de coses? Va preguntar Guimerà. L'esfera, els discs i el text profètic encara són a Roma, suposadament, va contestar Flor d'Espina. I qui ho va robar? Va preguntar Claris. Copèrnic, va afirmar Flor d'Espina. Copèrnic? Va dir Claris. Nicolau Copèrnic era un clergue polonès que va ser enviat a estudiar a Bolonya, explicava Flor d'Espina. Suposadament, allà un astrònom li va parlar d'un diamant prodigiós custodiat a l'Arxiu Secret Vaticà. Copèrnic, aprofitant el jubileu de Roma de l'any 1500, va robar el diamant. Un moment, va dir Fontanella. Copèrnic és el primer home que va dir que la Terra girava al voltant del Sol. Exactament, va dir Flor d'Espina. El diamant va estar en mans de Copèrnic durant 10 anys. El va poder estudiar a fons i va treure determinades conclusions. La teoria copernicana, va afirmar Fontanella. Segons sembla, sí, va dir Flor d'Espina. El cas és que un dia Copèrnic va ser convidat a la Universitat de Wittenberg i allà va conèixer a Martí Luther. Luther? Va exclamar Claris, persignant-se. Amb Luther van fer bona amistat, continuava Flor d'Espina, i quan les 95 tesis de Luther es van escampar per tota Europa, Frederic de Saxònia va donar protecció a Copèrnic i Luther, i Copèrnic, en compensació, va entregar el diamant a la Lliga Protestant perquè l'usessin contra l'Església. I el rellotge? Va preguntar Guimerà. No s'ha sabut mai res més del rellotge, va dir Flor d'Espina. La Lliga Protestant va perdre contra l'emperador, va afirmar Fontanella. Sí, senyor, va afirmar Flor d'Espina. Els protestants van perdre a la batalla de Mühlberg i el diamant va recaure a mans de l'emperador, qui el va portar al castell de Praga, i 28 anys després, Kepler es va convertir en científic imperial, va obtenir el permís de Rodolf II per examinar el diamant i, segons sembla, li va mostrar els prodigis de la joia a Galileu. Quan Kepler va parlar del diamant a Galileu, aquest va entendre el moment que la història que li havia explicat un vell matemàtic del col·legi pontifical era certa. Galileu sabia alguna cosa del diamant abans que Kepler li ensenyés? Va preguntar a Fontanella. Galileu ens va explicar que, quan va ser professor a la Universitat de Florència, en una ocasió va ser convidat al Col·legi Pontifical de Roma per fer una conferència, explicava Flor d'Espina. I allà va conèixer un home vell, un matemàtic pontifical que es deia Christopher Clavius, un dels homes que havia treballat tota la vida en la Comissió del Calendari, la comissió encarregada de la creació del calendari gregorià. Com que els dos eren matemàtics, es veu que van fer amistat. Un dia, quan Galileu li va preguntar per la reforma del calendari, Clavius li va respondre que la reforma del calendari era un experiment temporal motivat per un diamant trobat a les Índies. Com dius? Un experiment? Va dir Fontanella. Això que dius no té cap mena de sentit. La reforma del calendari va ser per ajustar-lo a la realitat, per corregir el desfasament que s'havia produït des del Concili de Nicea del 325 després de Crist. L'anterior calendari no era exacte i després de 13 segles l'error havia crescut fins a 10 dies. Segons Galileu, aquesta no és la versió oficial, va dir Flor d'Espina. Tot això no són més que confabulacions dels protestants, va dir Claris, tornant-se per signar. El que diu el baró de Vallespinós és cert, va dir una veu des de l'interior del confessionari. Instantàniament, els quatre homes es van posar drets i, completament alarmats, es van quedar en silenci mirant el confessionari. En tan sols uns instants, la porta del confessionari es va obrir i va sortir-ne un religiós prim i llargarut. «Qui collons és vostè?», va dir Fontanella espantat. «El cardenal Espínola», va afirmar Claris. El baró de Vallespinosa, presa de la por del moment i per evitar que fos entregat a la justícia hispànica, va córrer cap a la porta de la capella. «La porta està tancada, senyor de Viure. Tranquil, no temeu, no us entregaré la justícia ni desvelaré mai un sou», va dir Espínola amb serenor. «S'excel·lència és membre del Consell d'Estat del Rei, és evident que ens denunciarà a tots», va dir Fontanella. «Però abans que conseller d'Estat sóc genovès i príncep de l'Església», va afirmar el cardenal. «De veritat, no temeu, he vingut a negociar amb vosaltres, serem amics». «Quina garantia en tenim de tot això?», va preguntar Claris. «Teniu. Enteneu el llatí?», va dir el cardenal, entregant una carta firmada per sa santedat. Claris va agafar la carta i va començar a llegir en absolut silenci. «Com podran comprovar en la carta del papa dirigida a la meva persona?», explicava Espínola. «Sa santedat m'autoritza a fer ús de tots els béns de l'Església a Catalunya per aconseguir que el poble català es vegi interessat a aliar-se amb França. Doncs amb això aconseguiríem el diamant per l'Església i compliríem les directrius de Roma per elevar França a primera potència mundial. Però a què es refereix el papa a fer ús de tots els béns de l'Església a Catalunya? Va preguntar Claris, entusiasmat amb la missiva papal. Sa Santedat es refereix a denunciar l'ocupació militar del Principat per part de la corona hispànica, va dir el cardenal. Ocupació militar? Va preguntar Fontanella. Quan el rei ordeni l'ocupació militar del Principat, l'Església denunciarà aquest fet com a il·legítim des de tots i cadascun dels púlpits de les esglésies catalanes, va dir el cardenal. I amb això què hi guanyem? Va preguntar Guimerà. Veig que no són conscients del poder que té l'Església. Les paraules pronunciades dins d'un temple tenen una gran capacitat de persuasió, va contestar Espínola. Dubto que el bisbe d'Urgell ens ajudi en aquest sentit, va manifestar Claris. Pau Duran, el bisbe d'Urgell, és l'únic dels bisbes catalans amb qui no podem comptar, va contestar Espínola. Però els bisbes de Vic, Girona, Elna, Lleida i Solsona tenen molt clares les directrius de sa Santedat. Sobre el bisbe de Barcelona tinc els meus dubtes, i sobre Tarragona i Tortosa, que tots dos estan en seu vacant, no hi ha dubte que els seus capítols catedralicis compliran amb la voluntat del vicari de Crist. Però, va balbucejar Flor d'Espina, no aspiren a construir una república per Catalunya? Els hi va preguntar Espínola. Si la corona intervé militarment al Principat i vostès s'alcen en armes, l'Església els secundarà i els defensaran els seus sermons per tots els pobles del Principat. Però no tenim el suport de la noblesa catalana, va dir Claris. Els fets descrits al diamant de Praga han esdevingut en les dates exactes anunciades. Aquest diamant anuncia el futur i juntament amb el diamant hi havia un text que diu que Catalunya serà una república. Juguen vostès amb l'avantatge de saber que aconseguiran el seu objectiu, va dir el cardenal. No tinguin por. Jo, per la meva part, m'asseguraré que quan arribi el moment, la majoria de l'Església catalana sàpiga de quin costat ha d'estar. Més no puc fer. Els competeix a vostès liderar la rebel·lió. I sabeu quan es produirà la intervenció militar? Va preguntar Flor d'Espina. La intervenció militar de Catalunya és un fet acceptat a l'acord de Madrid. Ja ho estan preparant tot, va respondre el cardenal. Suposo que teniu notícia que el marquès de Villafranca va arribar a Barcelona ahir a la tarda. Qui és el marquès de Villafranca? Va preguntar Flor d'Espina. García Álvarez de Toledo y Mendoza, gran d'Espanya i marquès de Villafranca del Bierzo. És el capità general del Consell d'Estat i del Consell de Guerra de Felip IV. Segons m'informen, es va instal·lar ahir a Barcelona i pel seguici que portava sembla que no ha vingut a passar uns dies, va dir Claris. Us ho puc garantir, va dir el cardenal. La seva presència es justifica per preparar la intervenció. És més, la intervenció militar anirà acompanyada, en l'àmbit polític, amb una convocatòria d'acords, òbviament amb la presència de l'exèrcit, amb la intenció de planar el camí al comte duc, tal com van fer les Corts d'Aragó en el passat, derogant la major part de les constitucions catalanes i convertint Catalunya en una mera denominació geogràfica. Les constitucions catalanes prohibeixen la celebració d'acords amb la presència de l'exèrcit, va dir Fontanella amb autoritat. Però la situació de guerra ho justifica, va dir Espínola. És així com pretenen alterar l'equilibri constitucional heredat dels reis catòlics per convertir Catalunya en una més de les províncies manses del rei. Com sabem que no ens esteu mentint per manipular-nos? Va preguntar Guimerà. Aquí tinc una altra carta, una missiva robada al rei i adreçada a vostès. Claris va agafar la carta. Es va aclarir la gola i va començar a llegir en veu alta. El rei, diputados, la dilación con que he entendido que procedéis en la leva de gente para la defensa de este principado me obliga a extrañar mucho que faltéis tanto a vuestra obligación, con tan gran daño de vuestra fidelidad, pues habiendo de ser los primeros y para ejemplo de todos, camináis con tanta remisión y cortedad que veome obligado a intervenir. Es la tercera vez que debo advertiros de esto mismo, y el conde de Santa Coloma lo ha hecho también por su parte. Por consiguiente, como vasallos que no obrareis como debierais, he mandado poner el remedio que convenga. Claris va fer una pausa, mirant els seus companys, i va proseguir. Debo recordar a sus señorías que los derechos del general se instituyeron para la defensa de este principado y condados, y viendo perder esta provincia por vuestra mala disposición a actuar conforme a la naturaleza de la diputación del general, he resuelto que, mientras dura la guerra, el virrey y capitán general del principado, don Dalmau de Queralt, asuma la gestión de todos los impuestos de la diputación del general, dándole atribuciones también para dar segura demostración de castigo a cualquiera de vosotros que contraviniere a lo que tengo resuelto en esta parte. Finalmente, informar que he tomado la determinación de celebrar cortes a los naturales del Principado y condados en la próxima primavera en la Villa Ducal de Montblanc, para que allí se hagan los ajustes necesarios para restaurar el orden y el Estado de Derecho en toda Cataluña. Yo, el rey. Madrid, a 3 de octubre de 1639. Temps de Cega, de Magí, Balcells i Balcells.